I encarem la recta final d'aquesta hora de l'Ara i Aquí, parlant amb el mediador, formador, amb el Ramon Tena. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia, Montse, com estàs?
Molt bé, i tu? Doncs
pues molt bé.
Sí?
I a casa, disfrutant de la casa i de la família.
Molt bé, i treballant també.
Bueno, i treballant amb la poca feina que ha quedat, però intentant fer, bueno, fent equilibri, que és el que em sembla que estem fent ara tots els pares i mares.
Escolta, porteu 15 dies ja de confinament. Bé, 15 dies podem afegir-ne ja doncs, algun mes. Com han estat aquests primers 15 dies? Com ho porteu? Com ho gestioneu?
Bueno, és difícil, és a dir, són dies en què jo crec que s'afegeixen dues coses amb aquest confinament. Una és que ens toca fer coses que no hem fet mai, i per exemple amb el teletreball, doncs és una nova dinàmica, és una nova forma de treballar per molta gent a la qual ens hem d'acostumar, i de cop hem convertit la casa i habitacions de la casa en oficines, i han deixat de ser... Doncs han deixat de tenir la funció que teníem per convertir-se en una part del nostre despatx. I, d'altra banda, són dies en què bueno, és normal que hi hagi sentiments de por, d'angoixa, són moltes hores convivint junts i sorprèn que molt sovint no estem acostumats amb aquesta convivència tan intensa. I llavors, bueno, són dies difícils, però per això vaig pensar descriure una mica com es pot prevenir que durant aquests dies tan difícils vagin apareixent conflictes. També és veritat que els que som pares i mares, que a més tenim els nens a casa tot el dia, doncs és una dificultat afegida i és un element més que pot generar nervis.
Mira, ara ho estàvem parlant amb la Mercedes Bermejo, que és l'autora del llibre Rosa contra el virus.
Sí.
És un llibre doncs, destinat doncs, als més petits perquè entenguin la circumstància i perquè entenguin què és el coronavirus i el virus en general, vaja. I parlàvem d'això, doncs, que, ostres, que els grans potser oblidats en aquesta situació són els més petits de la casa, no? Que ens hem fixat molt doncs, en veure com queden distribuïts les nostres feines, com podem treballar des de casa, com ens organitzem, etcètera, etcètera. Però és que tenim els nanos que necessiten esvergir-se, necessiten sortir al carrer, que els hi toqui l'aire, córrer, cansar-se, etcètera, etcètera, i els tenim tancats a casa i portant ja també doncs, els mateixos dies que nosaltres, que són 15 o 16 o 17 els dies, digue-li els dies que vulguis, no? Però, ostres, que ells també són els grans damnificats, no?, d'aquestes circumstàncies i que a vegades passa per alt i no els tenim en compte.
Bueno, i també que és cert, és a dir, les necessitats que tenen potser de treure aquesta energia i de tenir més espai lliure no les tenen, però a més els mateixos sentiments que podem tenir els adults els poden tenir, és a dir, per ells no deixa de ser una situació totalment estranya i a més veuen que la resta de la família està nerviosa i potser a vegades com a pares, encara que no que intentem dissimular-ho, doncs això als nens petits, als nens de qualsevol edat, però jo penso que inclús als nens petits aquests nervis extra els noten i això fa que per ells sigui una situació encara més difícil. Però bueno, alguna idea donaré també de maneres de gestionar aquesta situació amb nens.
Escolta, doncs un dels articles que has publicat recentment, Ramon, vaja, doncs ens dones 5 idees per tal de prevenir els conflictes, per tal doncs, de poder-los gestionar, per tal-los de redreçar, perquè vaja, doncs, perquè la convivència a casa no es converteixi en un caos.
Sí, jo crec que el primer de tot i la manera de gestionar conflictes sempre comença per aquí, és per un mateix. Llavors són dies en què, com et deia, els sentiments aquests d'angoixa o de por són molt normals. I el primer és que ens hem de, bueno, ho hem d'acceptar, és a dir, no passa res, que tinguem por en una situació així, que no sapiguem què passarà amb la nostra feina, que no sapiguem si quan això acabi doncs, les coses continuaran igual o no. És normal que tinguem aquesta por i a més convivint tots junts i fent aquestes coses noves, com el teletreball, doncs és normal que anem acumulant nervis. Llavors jo un primer consell o una primera idea que donava és buscar moments per anar descarregant, és a dir, perquè si no anem acumulant nervis, anem acumulant tensió i les traiem, aquesta tensió la traiem amb la persona que menys voldríem fer-ho i en el moment menys esperat, no? És a dir, igual vaig acumulant tensió durant tot el dia o durant dos o tres dies i això acaba sent doncs, una mala resposta a la meva parella o acaba sent un crit a la meva filla. Llavors, el primer consell que feia era cada dia del confinament, és a dir, cadascun dels dies que estem tancats, busquem moments justament per treure aquesta tensió i busquem moments, ni que sigui mitja hora, una hora al dia, però busquem una estona per dedicar-nos a nosaltres mateixos i a poder fer allò que ens agradi a nosaltres. Pot ser qualsevol cosa, eh? A mi potser m'agrada llegir, doncs aquesta mitja hora, aquesta hora, potser serà seure a la meva habitació tranquil·lament amb un llibre. Potser per una altra persona serà fer una estona d'esport, però sí que és molt important que cada dia busquem maneres d'anar retrobant aquest equilibri i de fet pot ser inclús una activitat, pot ser una activitat divertida amb la família, fer com una mena d'acord, no? Inclús es pot escriure aquest acord de quin és aquest moment que cadascú de nosaltres necessitaria per poder anar descarregant. I pot ser això, pot ser divertit, inclús que doncs, decidim seure a la taula tots junts i dir doncs, cadascú de nosaltres què és el que necessitaries d'aquest moment i inclús posar-ho pues això, pues posar-ho per escrit i fer com una mena de joc de prevenció de conflictes en família.
Tu ho has fet a casa?
Jo a casa això ho he parlat, sí. És a dir, no ho hem fet igual perquè la comunicació doncs, ja la tenim més dinàmica, però sí que hem parlat d'on treure aquests moments i quins fer-ho. Jo, per exemple, la meva filla el que fa doncs, moltes tardes, la Noa, és buscar una estoneta per trucar les seves amigues amb una videotrucada del WhatsApp. És a dir, són maneres d'això, d'anar rebaixant tensió cada dia.
Tu busques els moments per desconnectar cada dia?
Jo sí que els busco, cada dia igual no. Els busco, però potser no els trobo. Això és una cosa diferent. Però sí que ahir que era diumenge, per exemple, sí que cadascú de nosaltres vam tenir una estoneta d'estar sols, no? I de pues, fer una migdiada al sol. Tenim la sort de tenir una mica de terrassa on li toca el sol a la tarda, doncs fer una mica de migdiada al sol. Vaig un moment per un sol. O pues, jo poder estar llegint una estona i prenent un cafè tranquil jo sol. I la veritat és que va molt bé perquè aquesta tensió que es va acumulant i que és inevitable que es vagi acumulant es rebaixa una mica.
Ara també en parlàvem, que però ja són circumstàncies diferents, Ramon? Perquè, clar, lògicament estem descrivint una situació amb un nucli familiar en el qual doncs, partim d'un nucli familiar, si podem dir, sa, no? En què no, prèviament no hi ha cap tipus de conflicte, no hi ha cap tensió entremig, però clar, això ha de ser, no sé com, ni com descriure-ho, ni m'ho vull imaginar, en aquells nuclis familiars en què, per exemple, doncs, ja hi havia una tensió prèvia, vaja, doncs perquè, imagina't, no? Una família doncs, que ha decidit separar-se, no?
Sí.
I, per exemple, doncs, clar, degut a les circumstàncies, això ho han hagut d'aturar. Imagina't la tensió que deu haver-hi doncs, en aquella casa.
I que n'hi ha més d'una i més de dos. O sigui, no és, això que planteges tu no és una cosa estranya, sinó que de famílies en aquestes situacions n'hi ha. Jo penso que els conflictes, i això al final no deixa de ser una crisi o no deixa de ser un conflicte, els podem veure com amb la seva vessant d'un perill, però també els podem veure com una oportunitat. Potser aquest confinament que no podem canviar, perquè sí o sí hem d'estar tancats, el podem intentar convertir en una oportunitat i amb aquesta parella, planteges el tema de la parella, amb aquesta parella amb qui havíem decidit cessar la convivència, pot ser una bona ocasió per dir, fem una treva. És a dir, no estic dient, doncs, si hem decidit acabar amb la parella, doncs anem a veure si ho podem intentar, no, però sí que plantejar de dir, mira, en sóc estar un mes, 4 o 5 setmanes més tancat, anem a veure com ens podem plantejar una treva. En tot cas, demanar ajuda mai és dolent, però en tot cas, mentre estigui durant aquesta crisi, doncs ja sabem que el Col·legi de Psicòlegs ofereix atenció gratuïta, ofereix una mica de guia per poder gestionar aquestes situacions, i des de la setmana passada un grup de persones mediadores també ens estem organitzant per oferir una mica d'atenció de gestió de crisis, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, en situacions com les que tu planteges, doncs poder parlar un parell de vegades amb aquestes persones per donar-los unes quantes pautes. Llavors, jo penso que quan tenim un problema mai ens ha de ser vergonya demanar ajuda, però amb la situació en què estem ara, doncs encara menys. I si alguna de les persones que ens escolta es troba en una situació com aquesta, doncs que no tingui cap mena de problema de trucar, doncs, o bé al Col·legi Psicològic, si al Col·legi de Psicòlegs, si pensa que és un tema més d'aquest àmbit, o bé amb aquest grup de persones mediadores que ens estem organitzant per poder donar una mica de primers auxilis, per dir-ho així.
Heu tingut trucades, per exemple, doncs, tu has hagut d'actuar o gestionar, doncs, algun conflicte en aquesta circumstància,
no,
Ramon?
No, encara no, perquè, és a dir, amb la meva carrera sí, eh? Sí que a vegades m'he trobat en situacions on s'han hagut de fer mediacions una mica d'urgència per això, perquè et trobaves parelles que estaven convivint al domicili, no era pel confinament, però sí que era perquè la persona que voldria marxar no tenia els diners per buscar-se un altre pis i no trobava un apartament que amb el seu sou pogués assumir, i per tant estaven condemnats a continuar vivint en el domicili familiar. I sí que m'ha passat de fer mediacions una mica d'urgència o de primers auxilis, de dir, bueno, heu decidit que no voleu ser parella més, però per les circumstàncies us toca continuar vivint junts, anem a veure com organitzem aquesta treva mentre no us pugueu separar físicament. De moment, nosaltres, aquest grup de persones mediadores, doncs ens vam posar en contacte la setmana passada i, per tant, encara no hem començat, però sí que tenim un correu electrònic que és, si vos te'l dono, és mediadorsandorra@gmail.com, i aquí, doncs, si ens volen enviar un correu electrònic, estarem més que encantats de poder donar aquesta, almenys aquesta atenció de primers auxilis.
A mediadorsandorra@gmail.com. .com, eh?
Sí, exacte.
Doncs, més que res per repetir, doncs, la direcció per aquells que pugui sentir-se identificat i pugui, doncs, gestionar, doncs, qualsevol tipus de consulta. Escolta, doncs, Ramon, en aquestes circumstàncies també en la que ens trobem, hem de fer ús a l'empatia, que moltes vegades això ens en oblidem per complet.
Sí, perquè és una situació en què estem tan centrats en nosaltres mateixos i en lo malament que ho estem passant, que molt sovint ens en oblidem de l'altre, i jo una de les suggerències que donava era que busquem sempre algun moment del dia per demanar a l'altra persona què tal està. És fàcil, eh? És a dir, no és una cosa molt...
És una simple pregunta, no?
És una simple pregunta, no? És una simple pregunta, però té truco, perquè a la pregunta del com estàs ha de seguir, doncs, un compromís d'escoltar aquest com estàs. O sigui, no val allò d'estar fent el dinar, què tal, com estàs? Bueno, surto, que me'n vaig a veure la tele. Però sí que potser això no cal fer-ho cada dia, sobretot si no hi ha, si són coses noves, o sigui, si en la família aquesta estona de preguntar-li a la teva parella o als teus fills inclús com estan no s'ha fet mai, doncs potser no cal fer-ho de cop cada dia. Però potser una o dues vegades a la setmana sí que pot ser bo que en algun moment tranquil, cada família sap quins són els moments tranquils a casa seva, no? Per alguns pot ser, doncs, després de sopar, l'estona abans d'anar-se'n a dormir, quan els nens estan ja al llit. Per unes altres persones pot ser el moment d'esmorzar. Però sí que pot ser bo que una o dues vegades a la setmana, doncs, fem aquesta pregunta a les persones que estan amb nosaltres, no? Escolta, què tal estàs? Com estàs? Però sempre amb el compromís de que una vegada hem fet aquesta pregunta, doncs li dedicarem 10 o 15 minuts a escoltar què tal està l'altra persona.
Sí, i és que, com t'he dit, una pregunta molt, molt simple, però que a vegades és això, doncs, que passem per alt, no? Perquè és com tot està bé, tot està correcte, però després ens ho trobem, no? A mesura que van passant les hores, els dies, les setmanes, després ens ho trobem. I una de les circumstàncies que potser doncs, va lligat una mica doncs, amb això ara que estàvem descrivint, Ramon, és quan entrem doncs, en aquest... Perquè això ho he vist no, aquests dies amb el grup d'amics i amigues doncs, que vas doncs, comunicant-te també a través de missatges, que entren en aquella espiral negativa, no? Perquè, vaja, doncs, perquè consumeixen doncs, la informació, doncs, gran volum d'informació, tot això doncs, va provocant doncs, certa angoixa, cert patiment,
sí.
I vaja, doncs, que a vegades, que és això, no? El fet d'estar tancat a casa i tot, cap a on canalitzem no? aquesta angoixa, aquest patiment, vaja, doncs, aquest sentiment que tenim i que no el podem extreure i no el podem fer sortir, el paguem amb l'altre, no? el que tenim a casa.
El que tenim al costat.
Això mateix. I sempre el problema és que moltes vegades acabem culpant els altres d'allò doncs que, vaja, doncs que d'allò que sentim o d'allò que ens fa patir, no sé si m'explico, no? Que és a vegades que no sabem canalitzar-ho.
És el que dèiem al principi, és a dir, una és tu mateix doncs, tenir aquesta habilitat d'anar descarregant aquesta negativitat cada dia, doncs, de la manera que sigui, ni que sigui doncs, pujant i baixant escales de l'edifici, perquè no podem sortir, però buscar aquests moments de treure. I l'altre és el que tu dius molt bé, que tenim tendència a, doncs, si nosaltres ens sentim malament, i posar la culpa en l'altra persona. Això ho deia en aquest petit article que vaig escriure, deia, quan fem mediacions, jo una de les coses molt clàssiques que em trobo és jo no sóc feliç perquè tu no em fas feliç en el nostre matrimoni. És a dir, al final la culpa de que jo no sigui feliç és teva. I el que proposava era justament girar la truita, és a dir, jo he de tenir domini sobre les meves emocions. Jo no sóc feliç per moltes coses, però en tot cas aquests nervis o aquesta infelicitat no són culpa de l'altra persona. I el que proposava era aprendre a dir aquestes coses, és a dir, a no donar les culpes a l'altre. Jo estic nerviós, però no és culpa teva, estic nerviós per les circumstàncies. El que sí que podem aprendre és a dir les coses de manera diferent, és a dir, en lloc de dir per culpa teva doncs estic nerviós, per culpa teva no puc dormir, per culpa teva em passo tot el dia cridant als fills perquè m'estàs posant nerviós, doncs saber explicar de la forma més neutral possible quin és el comportament de l'altra persona que a mi em provoca aquesta emoció. És a dir, jo, per exemple, puc dir, escolta'm, mira, quan estàs treballant i vinc a dir-te alguna cosa important però no em mires a la cara perquè continues fixant l'ordinador, doncs a mi això fa que em posi trist o això fa que senti que no sóc una persona important per tu. M'agradaria que quan vingui a dir-te alguna cosa important deixis l'ordinador i miris a la cara. Perquè d'aquesta manera no estem culpabilitzant a l'altra persona, sinó que simplement estem dient un comportament que a nosaltres doncs, ens ajudaria a estar millor.
Vaja, doncs que tenim feina a fer, que no només és estar a casa treballant des de casa, sinó que també doncs, hem de tenir cura de la família en aquestes circumstàncies, de tenir cura de l'altre o dels altres, i vaja, doncs trobar aquests moments, com tu deies, sobretot de preguntar en algun moment al dia doncs, com està l'altre, escoltar l'altre, posar-nos al lloc de l'altre, tenir aquesta capacitat d'empatia i sobretot també trobar doncs, aquell moment per desconnectar, aquell moment nostre, encara que sigui doncs, per llegir, per fer esport, per fer el que calgui a dins de casa, però vaja, doncs, que cada un trobi el seu moment i el seu espai per portar-ho de la millor manera possible.
I si tinc un minut, puc donar una tècnica que funciona bastant bé, no? És a dir, és un petit truco i és que això jo he après a la meva filla i del col·le de la meva filla. Ells, un cop a la setmana, fan una assemblea i en aquesta assemblea els alumnes poden dir dues coses, un felicito i un m'agradaria. Per, doncs, felicito coses que els hi han agradat de la dinàmica de l'aula i m'agradaria coses que voldrien canviar. Per què no aplicar això a la dinàmica familiar? I això, de fet, és algo que fem amb la, a casa nostra, que un o dos, tres dies a la setmana, sobretot al vespre, fem això. Doncs cadascú de nosaltres fa un felicita i cadascú de nosaltres fa un m'agradaria de coses que es podrien fer per ajudar a millorar. És a dir, jo, per exemple, puc dir, doncs, avui doncs, felicito a la Noa perquè ha tingut l'habitació molt ordenada. I ha posat molt esforç en tenir l'habitació ordenada. I m'agradaria que quan, doncs, quan acabem de sopar ens quedem tots a la taula fins que tots haguem acabat de sopar. I és com una manera d'intentar millorar les dinàmiques a casa, inclús de manera divertida, perquè això amb nens pot ser inclús divertit.
Doncs ho tindrem present, ho tindrem en compte i segur que més d'un que ens està escoltant ara ho aplicarà d'ara en endavant. Ramon, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i molts ànims. Cuida't moltíssim.
Això també et dic a tu, cuida't molt.
Una abraçada.
Una abraçada, fins la propera. Adeu.